Notícies.
Bon dia. La Junta de Veïns de Valldoreix celebra dimecres l'última sessió del mandat. És una convocatòria extraordinària amb un únic punt, l'aprovació de l'acte del plenari ordinari de maig. La trobada comença a la 1 del migdia i es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD. És dilluns 12 de juny de 2023. És notícia també que la regidora del PSC a l'Ajuntament, Helena Vila, ha confirmat a través de les seves xarxes socials que serà la número 2 per Barcelona a les llistes socialistes pel Senat. Vila ha fet una piulada on ressalta que és un immens honor formar part de les llistes, un gran repte que entoma amb enorme compromís i responsabilitat per donar veu al municipalisme i sempre al servei de la seva ciutat, que diu és Sant Cugat. L'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, exposa una quarantena de fotografies de l'artista Dora Maar. Són retrats d'un viatge de plaer que va fer a Catalunya, bàsicament a Barcelona, Tossa de Mar i S'Agaró, en les quals recull la quotidianitat d'aquests indrets. L'exposició, sota el títol Dora Maar viatja a Catalunya, serveix per mostrar al públic l'adquisició que la institució va fer d'una part dels negatius de la fotògrafa i també pintora coneguda per tenir una relació amb Picasso, apareguts en una caixa el 2022 i que es van subhastar a París. La mostra inaugurada divendres i que es podrà visitar fins al 20 de juliol, s'emmarca en el Festival Lumínic de Sant Cugat, la comissària, la historiadora d'art Victòria Convalia. El primer equip femení del júnior d'hoquei herba ha guanyat per primera vegada la Lliga Iberdrola després de superar per 4-2 el Club de Campó a la final disputada aquest diumenge a Terrassa. Les santcugatenques trenquen el malefici de 7 finals perdudes i aixequen el títol. A més, les de Guille Carnicer es classifiquen per disputar la EAQLA, màxima competició europea. El conjunt santcugatenc ha disputat un final molt disputada i supera un rival que és l'autèntic dominador de l'hoquei herba estatal amb 22 títols de Lliga. I, de fet, el júnior ha celebrat a l'estadi Lluís Arraïm els títols assolits aquest cap de setmana, la victòria del primer equip femení de la Lliga Iberdrola i el triomf del segon equip masculí també a la divisió d'honor B. Han estat motiu d'una gran festa per l'entitat esportiva. Jugadors, jugadores, equip tècnic, aficionats i familiars s'han unit en un acte, en una alegre i festiva celebració plena de càntics i balls, fent d'aquest dia un dia memorable i històric per al club Sant Cugatenc. Poden recuperar les imatges a www.cugat.cat. I res més per ara. La informació torna d'aquí a la mateixa sintonia. Escolten Ràdio Sant Cugat i constantment a internet, a Cugat Mèdia, a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un plaer seguir parlant de ràdio del passat, però també del present, tal com farem per començar el programa d'avui, com sempre amb el nostre company d'aventures radiofòniques. Jordi Caselles, què tal, com estàs?
Hola, Esteve, doncs molt bé, com sempre, encantat un dia més de poder estar aquí amb tu i amb tota l'audiència d'aquest programa que tant ens agrada fer, perquè ens agrada molt la Maroteca de la Ràdio, ens agrada molt recordar tots aquells talls que han format part de la història i ens agrada molt parlar de coses que han passat i, per desgràcia, també coses que estan passant. I dic per desgràcia,
correcte,
perquè no és una bona notícia, ho dic per això.
Sí, perquè avui parlem de la guerra d'Ucraïna, parlem des del punt de vista radiofònic, perquè puguem veure com de bé sempre la ràdio és la més ràpida, que, com també volíem dir, s'adapta al moment i utilitza qualsevol mitjà a través dels seus micròfons per fer arribar les notícies el més ràpid possible a l'emissora. Avui parlarem breument d'aquesta història i amb aquesta excusa podrem escoltar alguns talls que amb els anys, evidentment, seran història. Comencem escoltant uns talls recollits al matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell el dia 28 de febrer del 2022, és a dir, just a l'inici d'aquesta crisi.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.
Hem de dir les coses pel seu nom. Els actes criminals de Rússia contra Ucraïna tenen signes de genocidi. N'he parlat amb el secretari general de l'ONU. Rússia està en el camí del mal.
Un altre tabú ha caigut. El tabú que la Unió Europea no subministrava armes en una guerra. Sí, ho estem fent.
Yes, we are doing.
En un altre pas sense precedents, prohibirem a la Unió Europea la maquinària mediàtica del Kremlin.
Ukraine's independence.
La independència d'Ucraïna i la seva gent s'han de protegir. Catalunya estarà sempre amb ells en solidaritat amb el desig de pau.
In their desire for peace.
Esta vez se ven amenazadas la democracia, la convivencia, la integridad territorial, la soberanía nacional de los estados en el orden internacional y más aún. Se ve amenazada la idea de qué mundo debe regirse por la ley y no precisamente por la venganza de un sátrapa.
La Maroteca de la Ràdio.
Em va agradar quan vaig escoltar aquesta paraula de sàtrapa. No sé quina traducció hi hauria al català, però em va semblar força encertada en aquest cas.
Sí, 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 sàtrapa. No sé. No ho sé, tampoc la sé trobar, en el, en català. A veure, què dir, no? Sí, la ràdio, com tu deies, es converteix en un mitjà imprescindible amb això. I, de fet, m'agradarà després introduir-te un tall que t'explicaré. Val? Un tall que sonarà i que jo t'explicaré perquè vaig tenir l'oportunitat de sentir-lo en directe. Però, referent al que hem sentit fins ara, bueno, els mitjans doncs informen, els protagonistes també, sobre el que està passant, sobre aquesta guerra d'Ucraïna. He sentit també en Borrell, que ha tingut algunes intervencions potser no gaire encertades. Una de les últimes és que ens demana que baixem la calefacció. Bé, sí, 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 pot ser un sistema d'estalvi. O no, és molt difícil, perquè si al final fa molt fred i tu et vols escalfar 18 graus... però sempre s'estarà engegant igualment. És una mica relatiu, això, que si baixes el termostat de la calefacció gastaràs més o menys. Bueno, podria... aquí un físic ens ho podria explicar. I a partir d'aquí, doncs, molta presència, clar, molta presència de... que això jo també me n'he donat compte, no? Molta presència de mitjans. És una guerra moderna. O sigui, fins ara les guerres no ho eren tant de modernes. I quan dic moderna em refereixo que és una guerra que l'estàs vivint quasi com en directe.
Bé, de fet, si tirem una mica enrere el temps, Jordi, fa 3 dècades, sí. Jo me'n recordo perfectament, tu suposo
de
que també...
Iraq?
Sí, sí, la guerra del Golf va ser, sí, la primera guerra que es va dir en aquells moments que era en directe, perquè era televisada, però sí, també sí. Recordem el mitjà radiofònic que abans d'aquesta guerra ja sí. Estava tot arreu, amb molta facilitat.
Sí, sí, això sí.
Però avui dia encara amb un extrem molt més radical.
I vaig a les xarxes.
Exacte.
Aquí.
I a més et pots adonar de dues coses. Primer, que qualsevol persona, entre cometes, pot fer de reporter, és a dir, la gent d'allà, que mínimament es pugui expressar en alguna llengua, com per exemple l'anglès, que pugui reconèixer qualsevol persona del món, li pot servir tant amb un particular com amb un mitjà de comunicació per fer arribar aquesta notícia molt més lluny. Però, d'altra banda, també cal reconèixer que els treballadors, els professionals de la ràdio i també d'altres mitjans ho tenen una mica més complicat per guanyar-se la vida. Això també ho han de tenir en compte. Però, sí, sí, és ben bé el que deies tu, la guerra absolutament en directe.
Sí, perquè tu pots veure per Twitter doncs, unes imatges que les està gravant un usuari, les està compartint a peu del que està passant, a peu de bombardeig, a peu de carrer. Al final tothom es converteix en periodista, no? És una cosa que és el que tu deies. Seguim sentint uns altres exemples, si et sembla, Esteve.
Sí, anem ara a escoltar un recull de notícies, els titulars d'un butlletí a les 10 del matí del dia 4 de març, també al matí de Catalunya Ràdio.
Les 10 en punt. Va, ens actualitzem. Gemma Bonet, bon dia.
Bon dia, Laura Rossell.
El dia en què ens hem llevat amb l'atac de les forces russes a la central nuclear més gran d'Ucraïna, que és també la més gran d'Europa.
Sí, i les forces russes ja la controlen. Aquest atac ha estat de matinada, ha encès l'alarma nuclear. El Ministeri de Defensa rus afirma que la central funciona amb normalitat. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica diu que els nivells de radioactivitat no s'han mogut. Occident qualifica aquest atac d'irresponsable. Doncs precisament l'atac contra aquesta central nuclear ucraïnesa era de precisió, però molt arriscat. Ho ha explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio Manuel Morato, coronel d'artilleria retirat i president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat.
Yo, como artillero, puedo únicamente decir que ante los temores de algunos de que pudiese haber un ataque que supusiera un escape nuclear, pues, en fin, yo recuerdo que la artillería es muy precisa, pero bueno, evidentemente un error podía haber ocurrido, pero estamos hablando de un país con una gran experiencia en el ámbito militar.
Els Estats Units asseguren que no busquen el conflicte amb Rússia, però que defensaran cada pam de l'OTAN. Ho ha dit el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, en una nova reunió urgent de l'OTAN. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Hola, bon dia. Nova mostra d'unitat avui dels Estats Units amb els seus aliats davant la invasió russa en una reunió de ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN marcada d'inici pel rebuig a l'atac a la central nuclear d'Ucraïna que l'OTAN ha qualificat com una temeritat. El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken enviava un missatge de fermesa sobre quina serà la reacció de l'aliança si s'ataca algun dels seus membres.
La nostra és una aliança defensiva. No busquem conflicte, però si el conflicte ve a nosaltres estem preparats i defensarem cada pam de l'OTAN.
Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
I el Parlament rus ha aprovat una llei que preveu enviar al front ucraïnès els ciutadans que es manifestin en contra de la guerra i tancar a la presó aquells que expressin opinions contràries a la línia oficial. Per ara hi ha més de 7.500 detinguts a les manifestacions que s'han fet aquests dies a Rússia contra la invasió d'Ucraïna. La nova norma permet també que se'ls pugui enviar a lluitar. També obre la porta a castigar amb fins a 15 anys de reclusió aquelles persones que difonguin notícies sobre les forces armades russes que el Kremlin considera que són notícies falses.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Déu-n'hi-do, quines paraules més dures hem escoltat i les que escoltarem. Però aquesta història de canviar la llei perquè qualsevol periodista que, segons ells, segons els russos, segons el govern rus, especifiquem-ho, que quedi clar això, digui mentides o que no informi de la manera que ells voldrien, doncs se n'han d'anar o bé a la presó o bé al front a lluitar contra Ucraïna. Déu-n'hi-do.
La Maroteca de la Ràdio. Ràdio, my radio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Tenim un soldat en línia ucraïnès que es diu Màxim, que parla català. Hola, Màxim, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets?
Al regió de Lugansk.
Això és frontera entre Ucraïna i Rússia, oi?
És una frontera amb Ucrània i separatistes.
Uh-huh. Escolta'm, on tu estàs aquí? Primer de tot, com és que parles català?
Quan vaig ser petit, vaig venir a Catalunya amb un programa per nens de Txernòbil que estic vivint... Vaig néixer a prop de Txernòbil i vam tenir un programa que per l'estiu ens portaven a Catalunya i que, bueno, però vaig prendre català
però,
amb la família.
Però en quant de temps vas estar a Catalunya?
Des de 6 anys fins a 16, així.
16, o sigui, però vivint 10 anys, sí. O venint de tant en tant?
Venint cada l'estiu.
Ah, només estius, Estius.
Sí.
Va. Perdona que hagi fet aquesta prèvia, però és estrany que parli amb un soldat, clar, tot plegat és molt complex, explicar a la gent que ets un soldat que està al front de guerra i que parles català. És molt bèstia tot plegat. Però tu en aquests moments estàs al front,
Sí, estic al front.
Val. Quina és la situació que teniu ara en aquests moments on estàs tu? Hi ha molta tensió? Hi ha trets?
Estan bombardejant. Estan bombardejant molt des de 5 del matí i, bueno, estem esperant un atac de russos que han entrat militars regulars de Rússia a territori de Donbass.
Uh-huh. Quina hora teniu en aquests moments on esteu vosaltres a Ucrània? Quina hora teniu? Quina hora és?
10. Les 10.
Les 10 i 10 del matí, una hora més que aquí. Està previst que hagueu d'actuar? Teniu alguna ordre a l'exèrcit d'Ucrània en aquests moments?
Ara estem preparats per tot. Ens han aixecat a tots a 5 del matí i ens han dit que estem preparats per un atac. i si ens ataquen ens anirem protegint el seu país.
Quants soldats sou ara mateix en aquesta zona?
Això no ho puc dir.
Val, d'acord.
Això és una informació que...
secreta, d'acord. Teniu prou recursos, però, per afrontar un atac per part de Rússia?
Sí, i tant. Ja estem preparats molts mesos. Tenim 8 anys de la guerra. Ja estem preparats per tot.
Us imaginàveu que Rússia arribaria a aquest punt o us ha sorprès?
No, estàvem esperant això. Estàvem esperant això cada any. I pues, en aquest any ja el Putin s'ha tornat boig i que, bueno, i ha començat la guerra. Però ha començat la guerra per tota la frontera, perquè van bombardejar Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, van bombardejar moltes ciutats d'Ucrània. I que ara la gent, els amics em truquen des de casa i em diuen que s'han començat ja a atacar.
Quants anys tens?
26.
Ets soldat professional o ets un milicià voluntari?
Abans era un militar voluntari, però ara estic a militar regular de l'exèrcit ucraniana.
Tu creus que...
Ja tinc com a experiència de 8 anys de la guerra.
Què et sembla tu com a soldat? Repeteixo que fa que tu t'esperaves que això pogués passar, que dius que Vladimir Putin està boig. Què opines del paper que està fent Europa i els Estats Units i si creus que serà suficient per aturar tot això que tu estàs patint en directe?
No sé. Això no he pensat en això, de moment.
Des del teu punt de vista, tu creus que això pot durar dies?
No. Perquè aquí, a Ucrània, la gent estarà protegint la seva casa fins a l'última bala. I que ells no podran ens fer alguna cosa.
O sigui, tu creus que en Rússia fracassarà en el seu intent, eh?
Sí.
La teva família està bé?
Bueno, la meva família també estem vivint a... La meva família viu a un lloc que està a prop de la frontera a una altra part d'Ucrània, però estem bé, estem preparats per tot.
Esteu preparats per tot. Clar, aquí hi ha coses que... Aquí hi ha coses que molta gent ens podem preguntar, no? És a dir, anava a dir un nano, però un noi de 27 anys, si està preparat per tot això?
Sí, aquí hi ha molta gent que està preparada per tot. Aquí la gent es veu, ja es veu la guerra fa...
Estem perdent... Una guerra al segle XXI que pots parlar amb el front per telèfon ja és un miracle, eh? Estem parlant d'una altra cosa.
Cada any mor la gent aquí i...
Sembla que ho estem perdent. Estàs aquí, Màxim? És que t'han perdut una mica. Ets aquí? No.
Perdona?
Sí, és que, perdó, t'havien perdut un moment. Perdona, eh? És a dir, és que t'havien preguntat i t'han perdut, i la pregunta crec que la teva resposta anava a ser molt interessant, no? Si et preguntava i t'hem perdut. Si estàveu preparat per tot això, perquè només tens 27 anys, si estàs preparat per això.
Sí, vaig estar des del començament de la guerra aquesta. Vaig anar com un voluntari i després ara estic com un militar i molts nois de la meva edat estan per aquí i estan preparats per tot, per protegir les seves famílies i protegir la seva terra.
Des dels 19 anys, clar, fa 8 anys en tenies 19, no?
Sí, sí.
En tenies 19. I clar... Digues.
Vaig estar a Maidan i després de Maidan vaig anar a la guerra.
Ja. Com viuen les... És a dir, clar, tot això estem parlant de 8 anys. 8 anys vivint d'això, per entendre'ns, de la preparació per qualsevol atac de Rússia? Estàveu preparant-vos per això?
Sí. Ara l'exèrcit ucraniana està més forta que... estava en 2014 i estàvem cada any estàvem preparant per tot això, estàvem entrenant la gent i bueno,
Clar, estàs màxim al front de guerra, eh? En aquest front de guerra esteu en aquests moments, eh?
Sí, a veure si se sent que aquí s'escauen bombes.
Sí, no, esperem que no, tu, esperem que no. De debò que és l'últim que esperaria escoltar ara. Però la gent, els pobles, la família, per exemple, la teva família està ben reclosa, està armada... Ups. Que l'hem perdut. Bueno, esclar, ja havíem aguantat molta estona, eh? Havíem aguantat molta estona. Però, en fi... espera, el tinc aquí, Màxim? Sí, perdona. Deia que la teva família està armada, està protegida per un atac que pugui haver-hi de l'exèrcit rus? Hola, Màxim?
Sí.
Perdona.
Tinc bona cobertura perquè ara s'han començat a tirar bombes.
Han començat ja l'atac, per tant, doncs?
Com amb un mortero. Ara disparen.
Vale. Escolta, no et vull molestar més, i menys ara. Escolta'm, només una última pregunta. Com creus que acabarà per tot això?
Ucrània guanyarà.
Clar.
Esperem amb nota positiu.
Sí. Escolta'm, tot això, aquesta amenaça i aquesta agressió russa dels últims anys, tu creus que ha unit el poble d'Ucraïna, que abans que estava clarament més dividit?
Perdona, que et sento malament.
Sí, ara estem sentint alguns trets, sí, perdona. Dic que això ha unit més tot el que està passant aquests últims temps? Ha unit més el poble d'Ucraïna?
No.
Però deixem-lo perquè és que no... Escolta'm, moltes gràcies, Màxim. Una abraçada molt forta. Continuarem parlant. Vinga, ànims, força, eh? Que vagi
bé.
Fins ara.
Adéu.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Doncs certament, com us deia, posa la pell de gallina. En Jordi Basté doncs, ha tingut que ja finalitzar aquesta entrevista perquè de fons se sentien les explosions i, com us deia a l'inici, posa els pells de gallina. Un document inèdit, la veritat.
Doncs anem a escoltar més documents que crec que val la pena recuperar i que almenys en algun moment es puguin tornar a escoltar, i ara els comentarem breument perquè són, doncs això, notícies en primera persona. Anem ara amb una entrevista que feia Laura Rossell també al matí de Catalunya Ràdio a Natàlia Glasunova, i és una persona que parla molt bé el castellà i ens pot explicar coses de primera mà.
Les 9:36, anem a parlar amb gent que està sobre el terreny, gent que és a Ucraïna. I tenim en línia ara mateix la Natàlia Glasunova, que és directora de l'empresa de maquinària per la indústria alimentària Gaser Europa. Ella viu a Lviv, no sé si pronuncio bé el nom d'aquesta ciutat. Natàlia, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, se le llama Lviv.
Lviv.
Correcto.
De acuerdo. ¿Cómo estás, Natàlia?
Bueno, bastante normal. Estamos en una zona más o menos tranquila, menos mal, y estamos... Dentro de lo que podemos, estamos bastante tranquilos, pero claro, no podemos estar indiferentes, estamos haciendo lo que podemos aquí, todos somos voluntarios, la gente se organiza de una manera sorprendente, todos los hombres se apuntan en la defensa territorial, todos, les dan armas, y si no hay armas, están haciendo cócteles de Molotov en cada patio, están preparando las fábricas. Están soldando erizos estos de armatura para poner en las carreteras. Traemos sacos en las carreteras con arena. Y bueno, las mujeres van a hacer bocadillos para los refugiados. Vienen un montón de refugiados. Toda Ucrania ahora está llegando aquí al Lviv y hay mucho trabajo. Hay que recibirlos en las estaciones. En los colegios están haciendo dormitorios y en los estadios. Y el que tiene, por ejemplo, alguna sala deportiva... Están poniendo camas y hay mucho trabajo para nosotros, para todos.
O sea, que vuestra vida ha quedado totalmente parada, ¿no, Natàlia? O sea, todo...
Ha quedado parada, en casa no hacemos nada, no podemos ni comer ni nada. Te levantas y, a ver, te vas, porque yo, por ejemplo, estoy viviendo un poco al lado del Lviv y te pones en coche, te vas al Lviv y hay chats en Telegram a ver dónde necesitan gente, y allí cada minuto vienen mensajes, por ejemplo, hay que ir a algún colegio a ayudar allí, o hay que ir a comprar medicina, a llevar al hospital, o hervir sangre, o mi hija, por ejemplo, va cada día con sus amigos, tiene 20 años y todos, y van a hacer mallas estas camufladas de tela. Para esto hay gente que lleva tela, lleva ropa vieja o sábanas, hay que cortar sábanas, hacer pletinas de esas sábanas, los están, yo no sé de dónde, cómo la gente ucraniana sabe todo esto, pero y sabe organizarse así y sabe todo esto, pero mira, es sorprendente, pero todos están haciendo algo para ayudar al ejército y creemos mucho que esto termine de pronto y veremos cómo lucha nuestro ejército y tenemos mucha fe, y el apoyo de todos los países es increíble, de verdad. Estamos muy agradecidos y esto nos ayuda mucho.
¿Habéis visto presencia militar? ¿Habéis visto las tropas rusas por aquí, Natalia?
No, por aquí en Lviv no están entrando, ni hay bombardeos, menos mal, estamos pegados a Polonia, estamos a 60 kilómetros de Polonia, y esto, a lo mejor por esto no, por ahora. Han explotado un par de aquí de aeródromos militares primer día, y un par de, ¿cómo se llaman? Donde hay militares, estos, de tropas militares, pero después ya no hay aquí no hay tropas rusas, no.
Natalia Glazunova, muchísimas gracias por atender Cataluña Radio.
Gracias, quería dar muchos recuerdos a nuestra empresa en Girona. ¿Me oyen?
Sí, claro.
Muchas gracias por el apoyo. No sé si me escuchan, pero me llaman mucho, me apoyan, nos apoyan a todos. Y sabemos que tenemos allí nuestra familia, Industrias Gas, un recuerdo de todos, y esperamos que trabajaremos muchos años juntos.
Gracias, Natalia. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Adiós, buen día, buenos días.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat. El matí de Catalunya Ràdio. Amb Laura Rosel.
Faig una crida a tots els ucraïnesos, a tots els europeus, a totes les persones que coneixen la paraula Txernòbil, que saben el dolor i les víctimes que va provocar l'explosió d'aquella nuclear. Va ser una catàstrofe mundial. Centenars de milers de persones van lluitar contra les seves conseqüències. Desenes de milers de persones les van evacuar. Rússia vol estendre el terror nuclear, vol repetir això, i ja ho està repetint.
Benvolguts companys, us vull explicar que l'operació militar especial s'està desenvolupant d'acord amb el calendari, d'acord amb el pla. Tots els objectius establerts s'estan resolent amb èxit.
L'única manera d'acabar amb aquesta merda, amic meu, és que algú a Rússia elimini aquest paio. Estaria fent al seu país un gran servei i al món també.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Déu-n'hi-do, uns parlant d'operació espacial, altres, evidentment, de guerra i de barbària, de desastre humanitari, i altres que també parlen d'aniquilar directament el senyor Putin, i aquí s'ha acabat el problema, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, estem davant d'un boig, això sí que jo ho tinc claríssim, però també amb un problema molt complex, tant per Europa com per Estats Units, com també pel poble rus, perquè no en té cap culpa, evidentment, de tot això.
No, el poble rus no en té cap culpa, i aquestes mesures d'ofec que està rebent Rússia, jo crec que al final això se li acabarà girant en contra del president, perquè la gent sortirà al carrer dient, escolta, aquí és que no tenim per menjar, no tenim per fer res. I pot ser que això pugui ser la salvació, pugui ser un final.
I no oblidem però... que també està molta gent encerclada a les seves ciutats, que no té ni menjar, ni aigua, ni llum, ni calefacció. És a dir, que la situació és realment delicada i molt preocupant. I per cert, arribats a aquest punt, no m'agradaria deixar aquest espai que avui hem dedicat a la guerra d'Ucraïna en el nostre programa per recordar també que es poden fer donatius. Es poden fer donatius materials, però sobretot també s'està insistint molt que és més adequat fer donatius monetaris, perquè el cost de transport és molt elevat i les complicacions de logística també, per tant, és segurament més efectiu fer donatius a algunes entitats transparents perquè facin arribar aquests diners a Polònia, Romania, a països que estan pròxims a la frontera amb Ucraïna, perquè aquesta ajuda doncs, pugui arribar finalment a les persones que estan patint més, que són les que estan allà. I també doncs, hem pogut veure com el nostre país s'ha mobilitzat al 100% acollint tot de refugiats que han vingut al nostre país.
És així, de fet, la meva ciutat i la teva ex-ciutat, Terrassa, hem acollit un grup de refugiats ucraïnesos que han vingut aquí i que a través d'una plataforma d'aquí de Terrassa, que de veritat és que funciona molt bé, doncs es va coordinar tot aquest operatiu perquè arribessin aquí i fa poc que van arribar ja.
Ja per acabar aquest capítol de la guerra us portem encara un tall més, també del Matí de Catalunya Ràdio, que em va agradar especialment i us explico el perquè. Es feia una entrevista a Eduard San Juan, aquest periodista que durant molts anys va cobrir notícies internacionals a TV3, ell va ser enviat a molts països, i el recordo doncs molt bé, l'Eduard, perquè va fer una conferència a la meva escola, a l'Escola Tecnos de Terrassa, a les jornades culturals, a les mateixes on, per cert, jo vaig començar amb això de la ràdio, perquè, com ja hem explicat aquí en el programa, i explicarem també en altres edicions de la Maroteca de la Ràdio, gràcies a un taller de ràdio em vaig enganxar en aquest món, doncs en aquestes jornades culturals hi havia una possibilitat d'anar a una sèrie de conferències, i una d'elles la impartia l'Eduard. L'Eduard ens va dir, i ho recordo perfectament, i he practicat sempre el que ens va recomanar, que és interessant contrastar les fonts d'informació. Això és, diguem, l'ABC del periodista, però també pels que llegeixen, escolten o veuen notícies. Per qualsevol mitjà és adequat fer-ho. Doncs el 28 de febrer del 2022, l'Eduard San Juan donava la seva opinió sobre aquest conflicte, el d'Ucraïna amb Rússia.
Eduard San Juan, què és el que et crida més atenció a tots aquests, de moment ja 4 dies, avui és el 5è, de conflicte sobre Ucraïna que estem explicant?
Crida una mica l'atenció l'estratègia russa. Jo suposo que, en fi, si actuen en política de terra absolutament cremada, són capaços de prendre les ciutats. No és el que vol Putin i l'exèrcit rus de moment, i molt em temo, si els esdeveniments van per aquesta via, que en el cas de Kiev les tropes russes intentin fer un setge asfixiant absolutament la ciutat, tallant tots els subministraments i pressionin perquè Zelensky i el govern ucraïnès capitulin i es rendeixin. Uh-huh. És una tàctica que ja l'hem vist a molts escenaris militars. Em recorda molt el setge de Sarajevo durant 3-4 anys, la ciutat asfixiada. I això és el que em crida ara l'atenció i la por. Putin també ha de tenir molta cura amb els passos que dona. L'oposició dins de Rússia, tot i que no és visible, perquè és impossible que sigui visible per la repressió interna, però va creixent. És un poble eslau que ataca un altre poble eslau. Hi ha 3 milions d'ucraïnesos a Rússia. L'oposició a la guerra va creixent allà, i hem d'estar atents al cercle íntim de poder de Putin, que li permet fins ara fer el que està fent fins a un cert punt. O sigui, és una situació absolutament perillosa ara. En qualsevol moment es pot produir una fricció entre les tropes russes i tropes de l'OTAN, alguna fricció casual, volguda o no. És molt perillós. No sabem fins a quin punt Putin està disposat a arribar a les últimes conseqüències. És molt perillós tenir un home, un líder absolutament aïllat i arraconat. No sabem de què és capaç d'actuar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, aquí a la Maroteca de la Ràdio, i seguim endavant en aquest programa d'avui, en aquesta edició una mica eclèctica, en la qual estem recuperant alguns continguts que teníem als nostres arxius i que encara no havíem emès. Anem a escoltar ara una selecció de talls de la gravació que vam fer a les convivències de la Salle Bonanova el passat mes de maig d'aquest 2023. Anem a escoltar encara alguns continguts més interessants que van tenir lloc en la gravació d'aquest programa taller de ràdio especial a la Salle.
La Maroteca de la Ràdio.
Seguim endavant en aquest programa especial de les convivències de la Salle 2023. I ara ens fa molta il·lusió parlar amb un dels alumnes de la Salle que s'ha interessat per parlar pel micròfon, perquè hi ha una cosa, Jordi, que m'agradaria destacar, que és la por escènica que de vegades tenim alguns, o tenen alguns, jo no, al micròfon.
De vegades costa, eh? Hi ha gent que, igual que el que li costa posar-se davant de la càmera, que a mi puc dir que potser sí que em costa una mica més, davant del micròfon, a mi no em costa.
Bé, a mi tampoc, però és que abans has dit una cosa molt interessant, no? Que deies que tu ets una persona tímida i que el micròfon et va ajudar a superar aquesta timidesa.
Absolutament.
Clar, jo crec que potser en part també. En part, eh? Saps, el meu cas no té relació amb la ràdio, eh? Però jo dedicar-me, vull dir, en el món comercial, com vaig fer, diguem, en els primers anys de la meva vida laboral, també em va ajudar molt això, no? A directament ja contactar constantment amb gent cara a cara. Però és cert que el micròfon no deixa de ser com una espècie de curassa, no? Al final passa més vergonya el que està a l'altre cantó del micròfon, no?
Sí.
Tu sos amb un micròfon al carrer i el que té vergonya és l'altre, val? Davant d'una càmera? Crec que tampoc. Amb això no, jo ja saps que tinc bastanta vocació escènica, no?
Va, doncs anem a veure aquests alumnes de la Salle. Abans han tingut a la Vitòria, ara aquí tenim. Digue'ns el teu nom.
Em dic Àlex, Àlex Duró.
Molt bé, Àlex. Doncs, com a alumne de la Salle, com ho veus això d'estar davant d'un micròfon?
Bueno, em fa una mica de vergonya.
No, no passa res, Àlex, no et veu ningú, mira.
Mira, en aquests moments crec que t'estan escoltant... De gent potser aquí n'hi haurà 300, jo diria, pel voltant. Però que t'estiguin escoltant atentament potser hi ha 10-15 persones. Jo crec que no més.
Va.
Per tant, és com si estiguessis a casa, pràcticament en família, no?
Sí, una mica.
Perquè, de fet, tots els nens que estan aquí, els que t'estan mirant segur que, i que t'estan gravant fins i tot, són amics teus. Per tant, és com si estiguessis a casa literalment, no?
Sí, bueno, m'estan gravant amb el meu mateix mòbil, doncs. Ei, el meu amic.
Per tant, és una cosa absolutament familiar. Escolta'm, què destacaries de les convivències? Què és el que t'agrada d'aquests dies?
Pues m'agrada que estàs al col·le i... Sí, estàs al col·le però sense fer classe.
Això és guai, no?
Sí, bastant.
Passa algun altre dia per això? Perquè també hi ha les colònies, no?
Ja, però no estàs al col·le.
No estàs al col·le, o sigui, la gràcia és poder estar al col·le i disfrutar també d'estar amb els amics, d'estar amb la família. I els professors com ho porten, tu què creus? Estan per aquí? Perquè jo en veig pocs, eh?
No sé, no els veig.
Jo crec que estan una mica desconnectats, necessiten descansar, perquè aquesta vegada no n'he vist massa. I què t'agrada de l'escola? Què és el que més t'agrada d'estar fent cursos a la Salle?
El pati està molt xulo.
El pati? I les classes no? No hi ha cap matèria que t'agradi?
Educació física.
Bé. Hi ha algun esport?
El futbol.
Futbol. I estàs, suposo, també al club, o no?
Sí, jugo amb els meus amics aquí, en aquest camp.
A quina categoria estàs?
Infantil.
Un detall, t'has fixat que s'ha sentat l'Àlex aquí i automàticament hi ha tot de públic?
Fixa't, veus? Potser hi hauria d'haver algú més que pugés a l'escenari, doncs pugés davant del micròfon. Fixa't, mira, per aquí dins també, per aquí dalt estan apareixent més oients.
Tens molts fans, Àlex. És que ha sigut seure ell i venir tothom.
Molt bé, alguna cosa més, Àlex?
No.
Doncs bé, doncs moltes gràcies per les teves paraules. I no sé si hi ha algun dels teus companys que vulgui parlar també.
Ei, el Teo.
Doncs vinga, Teo, endavant. Vinga. Hola, Teo, què tal?
Hola, què tal?
Quants anys tens tu?
Jo tinc 13.
13, molt bé. O sigui, tu estàs fent primer, no?
Sí, primer d'ESO, com l'Àlex.
Molt bé. Què tal el canvi de l'educació primària a l'ESO?
Bastant bé.
Sí?
Sí.
Va ser fàcil?
Al principi no, però ara ja estem al tercer trimestre de baixada, ja queda poc per l'estiu i tinc ganes ja que arribi.
Ganes de vacances, eh? Això sí que quan s'acosta el bon temps ja va tot lligat, eh? Les vacances i les ganes de desconnectar de l'escola.
Sí.
Molt bé. Doncs, i tu com et notes davant del micròfon? Tens vergonya o no?
Una mica de nervis, també, perquè crec que hi ha bastanta gent aquí mirant i també, pues, em sembla que és la primera vegada que aparec a la ràdio.
Bé, doncs mira, sempre hi ha una primera vegada per tot, no?
Sí, hi ha d'haver-hi.
Molt bé. Va, i què t'agrada a tu de les convivències?
A mi m'agrada que no es paga amb euros, sinó es paga amb combis, que és un tros de paper, però que serveix per comprar coses i menjar.
I de fet, hi ha un moment que s'acaben i has de tornar a canviar, no?
Sí, hi ha una parada on pots canviar-los per... Tu pagues 20 euros, et donen 20 combis.
I a la tòmbola? Has aconseguit alguna cosa enguany?
Tòmbola encara no, però... Demà aniré.
demanies a la traca final de la tòmbola, que això també és interessant perquè sí, hi ha uns regals que es sortegen a l'últim minut i per tant també és interessant poder esperar fins a aquell moment per veure-ho.
Sí.
Molt bé, doncs Teo, moltes gràcies.
A tu.
Vinga, fins aviat. Permeteu-me fer una petita pausa perquè anem a fer una connexió amb l'exterior. Això encara no ho hem fet fins ara en aquest programa especial i és parlar amb algú que està connectat remotament. Abans podríem dir que era una connexió telefònica i actualment el que tenim és una connexió per internet. I en aquest cas el tenim per videoconferència, o sigui, ell i jo encara ens podem veure més o menys. I anem a donar-li peu i, de fet, em fa molta il·lusió fer una pregunta que no he fet mai, Jordi, que no sé si tu tens idea de quina és, perquè quan t'ho vaig estar explicant, em vas preguntar que de què anava aquesta història.
Sí, perquè, clar, de cop i volta em dius, no, escolta, que entrevistem a l'Esteve Llop. Dic, val, dic, bueno, dic, no ets tu, clar, dic, no, és una altra persona que es diu Esteve Llop. Ja, però dic, però sou família? Diu, no som família. Dic, ah.
Doncs va, vinga, vaig a fer aquesta pregunta.
Som-hi, va, és que això, som-hi.
Esteve Llop, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Ara et sentim. Què tal?
Sentim.
Com estàs? Com estàs?
Molt bé, i tu, Esteve, com estàs?
Bé. Escolta'm, això és molt estrany, sí, eh? Perquè saludar un Esteve Llop, és a dir, una persona que es diu igual que tu i que és un nom que no és molt corrent, la veritat és que és força exòtic. Aleshores, anem a explicar l'origen del nostre contacte. Jo un dia estava per l'Instagram donant-me d'alta i vaig comprovar que l'usuari Esteve Llop no el podia agafar. I aleshores jo em vaig posar com a perfil Llop Esteve, perquè Esteve Llop ja estava agafat. I resulta que el tal Esteve Llop eres tu. I que vas contactar amb mi, o jo amb tu, ara no ho recordo, per un missatge privat a l'Instagram. Aquest va ser l'origen de conèixer-nos. I de fet no ens hem vist mai en persona, però vaig pensar, algun dia m'agradaria fer aquesta pregunta, que és, quin és l'origen del teu nom, perquè, o del teu cognom, millor dit, del teu primer cognom. M'explica'ns una mica, Esteve, tu qui ets?
Sí, jo sóc l'Esteve Llop Saldanya, i com has dit tu, doncs un dia per Instagram vas tenir la curiositat de buscar Esteve Llop, i vaig veure doncs, que no sóc l'únic, no? Que també estàs tu. El que vaig poder veure, estic a parlar amb tu, doncs vam veure doncs, que tenim l'origen del cognom, és mutu. Bueno, ve de la mateixa zona de Catalunya.
Exactament, venim de la mateixa regió. El meu avi, que es deia Jaume Llop, era de Corbera d'Ebre. I la teva família, d'on ve?
Sí, tu de Corbera d'Ebre i jo vinc de Batea. Els dos són de Terra Alta. I allà el cognom Llop és bastant comú.
De fet, jo tinc família a Batea també, que venen de Corbera d'Ebre però que van anar a viure a Batea. Per tant, estem molt, molt, molt a prop. I tu, a més, tens una professió totalment diferent de la meva. Ets bomber.
Sí. Soc bomber, estic al parc de bombers de Mollà i també soc bomber voluntari de Caldes de Montbui. Doncs porto de Caldes de Montbui fa 13 anys que ho soc i a Mollà fa 3 anys.
Molt bé, doncs mira, Mollà jo també ho conec per una altra història, hi va haver una època que vaig estar bastant per aquella zona i és una zona fantàstica, que m'agrada molt. I també puc dir una cosa, que és que aquests dies quan estava parlant amb persones que tenien relació amb l'escola i els hi vaig explicar que hi havia un Esteve Llop que era bomber, em van dir, caram, Déu-n'hi-do, es pressuposava que el fet que siguis bomber a nivell de l'atractiu d'una dona vol dir que és una cosa interessant. Tu, a la teva vida, t'has trobat amb aquest cas? Quan han sabut que eres bomber o t'han vist vestit de bomber, hi ha hagut algun col·lectiu femení que hagi reaccionat d'una forma una mica fora del normal, o no?
Amb les dones?
Sí, és a dir, que s'interessin per tu una mica més, diguem, que no pas si no fossis bomber. És possible?
No. De fet, jo crec que agrado més quan explico els meus hobbies. Sempre soc una persona que m'agrada submarinisme, ara també a Batea, amb els nostres orígens, tinc abelles, també estic aprenent agricultor, i les noies s'interessen més per això que pel fet de ser bomber.
Molt bé, doncs em sembla molt interessant aquesta reflexió i que hi hagin certs estigmes que tirem al terra. Em sembla fantàstic. I ja que estem en un programa de ràdio, Esteve, què és el que t'agrada a tu de la ràdio d'avui dia o també de la que escoltaves fa anys?
Jo a mi m'agrada molt RAC1, soc un fan de... Bueno, escolto a tot RAC1 en general, però
els Oscars.
A l'Òscar Andreu i a l'Òscar del Nou doncs m'agraden molt, la competència. Escolto també el Versió, m'agrada moltíssim.
i RAC1 sobretot.
Molt bé, fantàstic. Alguna recomanació pel jovent d'avui dia respecte a la ràdio? Suposo que els diràs que la segueixin escoltant, perquè l'Spotify, com hem pogut comprovar, està a l'ordre del dia en el col·lectiu infantil i, per tant, esperem que la majoria s'enganxin a la ràdio, també, no?
I tant. Crec que és un medi de comunicació molt interessant i, a més, les persones ja... Bueno, el jovent també, evidentment, les persones adultes que no tenim... No tenim tele a casa... i ens agrada molt escoltar la ràdio i crec que és un mitjà de comunicació que no s'ha de perdre i és molt interessant.
Molt bé, doncs, Esteve Llop, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies, adéu. Bé, ara anem amb una cara que per mi és molt coneguda perquè és família i, per tant, doncs es fa molta il·lusió que la Carlota Pujol estigui avui amb nosaltres. Hola, què tal?
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
I, a més, ara, novetat en el programa d'avui, tenim un duo, no?
Hola.
Com et dius?
Jo, Clàudia.
Molt bé.
Aneu a cantar alguna cosa?
Ui, no, jo cantar no.
Ballar.
Ballar millor.
Jo sé que balles molt bé.
Bueno, sí, m'agrada ballar.
Veus? Sí.
Millor ballar que cantar.
Sí, no?
Sí.
Va, doncs què ens expliqueu?
Bueno, que les convivències són molt xules i que per la gent...
Pels de més.
I que aquesta nova incorporació de la ràdio em sembla molt xula també, perquè és algú que ha sigut nou i que ja tocava alguna cosa nou també.
Sempre està bé fer coses noves, no?
Sí.
I donar a conèixer un mitjà que a nosaltres ens agrada molt i que creiem que cada vegada hi ha menys gent que l'escolta a la ràdio, perquè el que dèiem, l'Spotify, sí. Està a l'ordre del dia tot arreu, tothom sap què és i pot escoltar el que vol en el moment que vol. Però i si t'expliquen alguna cosa que no coneixies? Sobre algun artista, per exemple?
Ja, bueno, nosaltres som més de Spotify.
Ho sé.
Però sí que és veritat que a la ràdio potser escoltes una música que mai has escoltat i pues, que t'agrada, no?
Perquè com és més aleatori, t'has d'acostumar a més estils de música diferents i escoltes nous tipus. En canvi, Spotify et tanques a lo teu, a lo que t'agrada realment.
Sí que és veritat que et fa recomanacions, que això està molt bé, però jo de vegades ho penso. A mi també m'agrada escoltar allò que vull en aquell moment, però de tant en descobrir coses i tenir una parcel·la del teu cap oberta per poder conèixer coses noves i que t'expliquin històries, ja no parlem solament de música, doncs també està molt bé, no?
Sí.
O sigui que ens quedem amb la ràdio com a mitjà per descobrir.
Sí. Exacte.
Jo crec que s'ha de combinar.
Està bé.
Alguna petita història molt breu que es poguéssiu explicar, ja que parlem d'explicar una història?
Volíem anar al concert i vam dir, no?
Bueno, que a nosaltres ens agrada molt el The Weeknd.
Mm.
I bueno, com l'entrada del concert val molts diners i els nostres pares ens han dit que no, no podem anar al concert, però bueno, ho viurem però... des de casa.
Sí, exacte, ens ho ficarem a casa.
A Spotify.
Ah,
o potser surt a la ràdio.
Ho estan reivindicant des de la ràdio, que se n'enteri tothom que no els deixen anar, no pot ser.
No pot ser.
Bé, algun dia hi podreu anar, suposo.
Un dia ahorrarem molt i anirem.
Bueno, sempre hi ha un moment per tot. Doncs, Clàudia, Carlota, gràcies.
Merci a tu.
Bé, ara tenim aquí una colla de nenes i un nen, també, eh? També ho hem de destacar, perquè el pobre, si no, es quedarà aquí al marge, això no pot ser. Que, per cert, tu ahir em vas atendre molt bé aquí la tòmbola, eh? Això està molt bé. A veure, va, digueu els vostres noms. Qui sou?
Jo em dic Maria.
Sí.
Jo, Olivia. Jo em dic Carla.
Jo, Rebeca.
Jo, Clàudia.
Jo, Nacho.
Jo, Clàudia.
I jo, Júlia.
Molt bé, a tu, Júlia, em sembla que et conec, eh? No sé de què, però et conec. Una miqueta. Va, vinga, què us agrada de la Salle?
Pues els amics.
I en teniu molts?
Al pati.
En general, l'escola no és que sigui molt divertida, però... Yep. Però bueno, hi han coses bones.
Va, doncs destaca les bones, no?
Bueno, sí. Sí. O no...
El micròfon,
sí,
que si
les
no
convivències, sentim. Mira, hi ha coses bones, les combis, les convivències.
Molt bé, perfecte.
Sí, les convivències també.
Hi ha alguna cosa de les convivències en especial que us agradi?
La tòmbola.
Que bé.
La tòmbola. El més xulo és la tòmbola.
Les creps.
La tòmbola.
Les creps.
Les creps són molt bones, però també m'agrada molt la tòmbola.
Molt bé.
Sí.
Doncs, noies, gràcies i seguim endavant amb més música, us sembla?
Noies,
i noi.
Noies i noi.
Molt bé, reivindicar, molt bé, així m'agrada.
Adeu.
Adeu. la Salle Bonanova, Convivències 2023, i tenim un nou convidat que, de fet, ja ha estat abans per aquí, però no l'han deixat parlar gaire, perquè tenia una colla de noies que em sembla que tenien moltes ganes de dir coses pel micròfon i l'han deixat una mica en segon terme. És a dir, que Nacho és la teva. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Acosta't el micro una mica, que si no... Hola.
Bona tarda.
Ara sí que et sentim. Què ens vols explicar?
Pues que les convivències són molt xules i que les tenim d'aprofitar perquè si quan s'acabin ja no el podrem tornar.
Bé, l'any següent, això sí, no?
Sí, això sí, però dintre d'uns anys ja no podrem.
Bé, aquí és una festa oberta a tothom, és a dir que encara que ja no siguis alumne, sí, doncs si potser els teus nens més endavant venen aquí, quan en tinguis, de fills, potser vindràs com a pare.
Sí.
I potser més endavant com a avi, vés a saber.
Sí.
Molt bé, alguna cosa més, Nacho?
No.
Tu passes bé, per això aquí?
Sí, molt.
Molt bé, doncs vinga, acaba de disfrutar.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim en aquest bonus track especial d'avui i anem a parlar de bones estones que passem a l'estudi conversant amb els nostres convidats. És molt interessant, encara que sigui a distància, tenir una estona de distensió tant abans com després, com durant també de la gravació d'aquestes entrevistes, perquè fora de micròfon parlem d'algunes qüestions amb els nostres convidats que de vegades finalment acaben apareixent a part d'aquests temes de conversa al programa, però altres vegades no. En aquest cas us portem avui, més endavant us portarem també altres capítols especials, la conversa que vam tenir amb Toni Mascaró, el conseller de direcció d'IB3, l'ens de Ràdio Televisió Balear. Anem a escoltar aquestes converses que ja veureu que tenen temes molt interessants.
La Maroteca de la Ràdio.
Moltes gràcies per connectar-te, ja, perquè ens costa moltíssim, i mira que jo conec molta gent de la ràdio, i costa molt trobar el moment per això, per fer una conversa. I per això et dic que no ens coneixem per xarxes, és a dir, que fa molta il·lusió, professionals que porteu tants anys en el sector, que tingueu una estona del vostre temps per nosaltres. La veritat és que s'agraeix moltíssim, perquè a més nosaltres això ho fem per amor a l'art, i per tant té molt valor. Sí, que està molt bé.
Gràcies a vosaltres. Però jo sóc tècnic tan antic que... Ja. Que de cables n'he tocat prop.
De cables, bueno.
No, tècnic de control vaig fer jo.
De control, sí, correcte. Sí,
imagina't, de la meva carrera de 36 anys, potser de tècnic n'hauré fet com a molt 10.
Correcte.
Des del 85 m'he dedicat al 86 a la gestió. Ja les taules de mescles i tot això ja no les he tocat.
Home, això ha canviat molt. Abans, ja saps tu, hi havia unes taules enormes.
Sí, jo he passat de la cinta... de Revox, el tocadiscos, sí. Després les cartutxeres, amb emissores petites teníem platines i compràvem cintes de caset sense cinta inerta, perquè així rebobinaves la falca i quan disparaves entrava des del començament. Bé, sí. I vaig viure al començament dels ordinadors. No?
I com ho vas viure, això dels ordinadors? Perquè jo recordo els primers instants que va ser... bastant complicat per mi, perquè, clar, jo també vaig començar amb tot el món analògic. El primer que recordo a nivell digital era el minidisc, que a Mata de Pere Ràdio l'utilitzàvem doncs per punxar les falques. Inicialment també l'utilitzàvem com a mètode d'enregistrament. Allà no hi havia Revox ni cartutxeres. Llavors ja vam començar directament amb el minidisc i poc després ja va entrar l'ordinador, però jo ja no hi era.
En aquest... I el DAT? No hi va haver DATs pel mig?
No, el DAT, veus, és un mitjà que no he arribat a tocar. El vaig veure en estudis professionals, però jo no el vaig arribar a tocar. I, en canvi, a Ràdio Sant Cugat, crec que va ser sobre el 96, finals del 96 aproximadament, allà sí que ja vam començar amb un ordinador que tenia senzillament dues pistes que permetia llançar les falques, i també tenia una gravadora. O sigui, tenia, diguem, com un canal d'entrada i dos de sortida, i amb això ho fèiem tot. Però la primera vegada que vaig tocar, diguem, un ordinador, com Déu mana, amb totes les pistes digitals, va ser a Ràdio Barcelona. A Ràdio Barcelona jo vaig fer la tècnica d'un programa que es deia Pasta Follada, que va substituir el Terrat del Buenafuente durant un estiu.
Aquests van venir després a Comràdio.
Exacte, sí.
L'Àlex, la Marta, Jofre, també.
El Xavier Martí.
Xavier Martí no sé si va arribar a venir com ràdio.
Clar, és que va ser tot l'equip. No, i clar, aquella època potser
Jofre
ja no
Font,
hi era.
Jofre Font, sí. Marta Montagut...
I Àlex Ferrer.
I Àlex Ferrer.
Sí, senyor.
En l'Àlex encara també mantinc alguna vegada algun mail i tal. I doncs... ja com ràdio no vas venir després, ja.
No, perquè no acceptaven un tècnic extern. I llavors, em vaig quedar al marge. Sí, sí, va ser una pena.
Sí, la veritat és que allà els productores que venien mai van portar el tècnic, ni el Cuní.
Ni el Cuní tampoc, caram.
No, el Cuní es va fer el tècnic allà.
Val.
Te dic lo dels tècnics perquè jo era el cap de missions i mai ningú va portar... Dintre, diguem, de la productora, perquè allà tot funcionava, a part de la gent de plantilla d'informatius i els tècnics, tota la resta eren productores, sobretot Broadcaster, que era la del Cuní al començament, portava tot el seu programa, el programa de la Còpola, el programa de l'Elisenda Roca, i hi havia els productors a dintre, diguem, i a dintre, diguem, del paquet del que és la productora, però els tècnics eren els de la casa.
Doncs jo hi vaig estar com ràdio abans que desaparegués, jo crec que devia ser cap al 2011, 2012, una cosa així, que un dia vaig contactar amb l'Àlex i em va dir que, bueno, que estaven bastant posats allà amb la seva productora i que estaven fent bastants espais.
Feien el programa de la tarda, devien.
Exacte, sí, era aquella època. I em va convidar un dia allà, al recinte de la maternitat, i bueno, m'ho va estar ensenyant tot, però ja em va dir que la cosa ja començava una mica de capa caiguda, que estaven retallant pressupostos i que no sabia fins quan estaria allà.
Quan hi va haver el canvi polític, que la Diputació va passar a ser... un president de Convergència en lloc d'un president de socialista, va ser quan va començar el declive i canviar-li el nom, també.
Uh-huh.
Va passar a ser la xarxa.
Exacte.
Uh-huh. I es va desmantellar tot el que era com ràdio, que no hi queda ni el pòster d'una mitja de Ràdio Sabadell. I això hi queda.
Perquè ara, és a dir, la xarxa és només l'agrupació, diguem, de les emissores municipals que comparteixen els continguts i poc més, no? Vull dir, no hi ha cap freqüència específica no
cap,
de la xarxa.
Exacte, no hi ha cap freqüència, ni hi ha una programació de continuïtat, no hi ha una programació lineal, diguem.
Sí, sí.
Una llàstima, perquè s'hi van abocar molts diners. Jo hi vaig fer 18 anys, durant els 18 anys aquests, entre centres emissors, manteniments, satèl·lits, no sé què, s'hi van abocar molts diners i total, després per res, perquè va haver aquest canvi polític 2012, va començar a canviar la cosa i ja es va desmantellar tot. I els estudis s'han mantingut per producció de televisió i de ràdio.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, quina pena.
Sí, no. Sempre la desaparició d'una emissora, i aquí n'hem explicat uns quants de tancaments, no? Com el de Club 25, no? Ràdio Terrassa. Toni, suposo que igual també records, no? Club 25 FM. No?
Bueno, aquí... jo tinc les fotos dels últims dies de Ràdio Terrassa una mitja.
Uh-huh.
Perquè jo crec que el Ràdio Club 25 ja l'havien traslladat al carrer Aragó. Sí. I durant un temps, quan ja ho havia comprat el Blas Herrero, va mantenir l'ona mitja a Terrassa, i un amic meu, el Fernando del Collado, va ser l'únic que es va quedar allà per cobrir les connexions i de més de la SER. I el dia 31 de gener, no sé si era el 2010, va ser el que va tancar les emissions.
Va tancar.
Que dur, eh? Ell que va estar tota la vida allà. Déu-n'hi-do. Ah. Déu-n'hi-do.
Nosaltres vam punxar les últimes paraules de Club 25 quan es despedien. Teníem la gravació.
Però això devia ser anterior, no? O no?
2010, això va ser el 2006, pot ser.
2006.
Més o menys, no?
Sí, 2006, perquè van passar uns quants 2006. Anys que no van tocar l'ona mitja, diguem.
Correcte. Exacte.
O que només s'havia venut, potser només s'havia venut la FM.
Correcte.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc, quan ho veiem tot perdut. Avui vull ser l'ombra del núvol blanc, vull sentir que sóc aquí. No miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú entén que les mateixes pors que enceguen lluny, i què importa si ningú entén el que es
Notícies en xarxa.